Al punt de 2:15 engeguem altre cop aquesta ronda d'entrevistes de precampanya dins el gruix de la programació especial que els mitjans audiovisuals locals de l'Escala han preparat per aquestes eleccions. En aquest primer paquet, les entrevistes de precampanya és el torn avui d'En Comú l'Escala, una formació que encapçala Albert Pons. És el cap de llista, és l'alcaldable i fa 4 anys anava de número 4. Albert Pons és professor de secundària en les especialitats de filosofia, història, història de l'art i anglès. Treballa a l'Institut de Sils. Seguit en aquesta candidatura de Rosa Méndez, 60 anys, professional del sector de l'alimentació. El número 3 és d'Eduard Pons, el tenim avui aquí. Eduard, sigues molt benvingut. Eduard Pons és arxiver i documentalista, llicenciat en filosofia i llicenciat en història, tècnic d'arxiu. Número 4, la Laila Tuatí Pagès, que ja anava també la candidatura ara fa 4 anys, en el número 5. Del 5 ha passat, doncs, en el 4. El número 5 de la candidatura, Angelul Raïm Benfutum. Sigues molt benvingut, el tenim avui a l'estudi també.
Moltes gràcies.
En parlarem al llarg d'aquesta estona. Segueix la candidatura, la Yolanda Fernández, número 6, de professió manipuladora d'aliments. Número 7, Jonathan Moral, xofer professional i operari d'autogrua. Número 8, la Jordanka Anastasova, 45 anys. Número 9, Hamza Elgorj Raïm. El número 10, Joana Gan, la tenim també aquí. És jubilada, tècnica de comptabilitat. Joana, com anem?
Molt bé, gràcies.
Jo com m'alegro. Amb ganes d'explicar moltes coses.
Espero que sí.
Va, que tenim temps avui. Tindrem mitja hora per endavant. Número 11, la Humayma Ejab. Número 12, la Maria Sastre. Número 13, Gontran Patrick. Número 14, Florentina González. Número 15, Sebastià Vilallón. Número 16, Teresa Muñoz Cuadros. Número 17, Tomàs Pagès, un històric de la formació i que, si no vaig errat, sol ocupar l'últim lloc de la candidatura. Ja com a suplents, José Luis Gómez, Fèlix Sastre, que anava de número 6. En Fèlix...
Bé, portem molt anys amb la lluita i ja és qüestió de retirar-se.
Fèlix Sastre, jubilat, però encara amb ganes d'explicar coses i voluntat per assistir a entrevistes com aquesta.
Ho intentarem.
I el número 3, o suplent número 3, la Núria Arrufat, i per allò. Aquest és l'equip, aquestes són la gent que confia en un projecte que es diu En Comú l'Escala i que es presenten aquestes eleccions. Entenc que com a hereu de lo que fa 4 anys s'anomenava Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. En primer lloc, com faig en cadascuna de les entrevistes, què és o a qui representa, en aquest cas, En Comú l'Escala?
Home, nosaltres som un partit feminista, netament d'esquerres, estem per la justícia social, valors de solidaritat i fraternitat, i sobretot ecologistes i federalistes.
Què diferencia o quines semblances té, quines semblances i quines diferències hi ha entre En Comú l'Escala i el que va ser fa 4 anys Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa?
Jo crec que no hi ha cap diferència. Jo crec que no som gent d'esquerra. A la candidatura que vam fer per les municipals de fa 4 anys també eren d'esquerres i ara som igual, som el mateix i pràcticament en el programa hi ha moltes coses noves, però nosaltres ens declarem molt d'esquerres, igual com ens declaràvem a les esquerres, que com que no es van fer un pacte amb els socialistes no es va respectar i per això es va trencar el pacte.
M'agradaria fer-vos una pregunta personal a cadascun dels quatre. Per què aneu amb una candidatura? Per què aneu amb En Comú l'Escala? A nivell personal, què us motiva o què fa que formeu part d'aquest equip?
Bueno, si vols,
Joana?
Començo jo.
Sí.
Bueno, jo crec que aquest partit està compost per gent treballadora, que això és molt important, i el que volem fer en aquesta candidatura és que es faci un repartiment més social dels recursos que té el poble. Nosaltres volem estar al costat de la gent més vulnerable. O sigui, volem que la riquesa sigui per tothom i no només per uns quants, com veiem que es fa fins ara. I això és el que em mou, perquè tinc una consciència bastant social i crec que és un dels punts importants d'aquest grup, i per això estic aquí, per lluitar, per poder portar a terme tot això que pensem.
En Gelul, com és que hi fa una persona com tu amb una candidatura com aquesta?
El nostre partit, aquest partit, és... Jo m'he trobat molt llunyant de la política i amb aquest partit m'ha recollit per informar-me i per les idees que té el partit. A mi m'ha semblat tot perfecte, que per canviar moltes coses, que molt interessant.
Mm-hmm. Fèlix, Manam. No ve pas de fa 4 dies això. Ah. Què hi fa en Fèlix en un partit com aquest? Per què encara tens energia per continuar amb el projecte?
Home, hem recollit gent de moltes capes socials molt interessant. Som el partit més inclusiu de tots els que se presenten. I, bueno, seguir treballant per lo de sempre, no? Per la gent més pobra, per la gent que ho passa més malament, com sempre hem fet. Jo no sé de fer d'una altra manera.
Uh-huh. Eduard, també repeteixes a la candidatura, una mica més amunt que fa 4 anys. Per què Eduard Pons, vinculat amb En Comú a l'Escala?
En general, pels mateixos motius que els meus companys. Ideològicament, tinc una afinitat amb les persones que componen la llista. Són gent d'esquerres, clarament d'esquerres, ecologistes, i ens preocupen molts temes socials i... Hi ha temes que considerem que no s'han tractat bé des de l'Ajuntament, com l'accés a l'habitatge, i els temes ecològics, com la preservació d'espais naturals. I bueno, hem fet un programa encarat amb aquests temes, i per això estem aquí.
Mm-hmm. Doncs vinga, parlem encara, abans d'entrar directament al que és programa electoral, com s'organitza un partit com En Comú a l'Escala? I no sé si ha patit, encara que s'assembli molt al de fa 4 anys, deia en Fèlix, no sé si l'organització interna s'ha modificat alguna cosa des de llavors o en aquests últims temps. Model organitzatiu, com s'organitza En Comú Podem? Assemblea? Hi ha comissions? Hi ha càrrecs? És molt piramidal? No? Com funciona internament?
És una organització horitzontal. I no tenim uns estatuts en què es defineixen uns càrrecs, sinó que fem unes reunions... I sí que és veritat que en determinats temes tenim gent especialitzada que tira més del carro, més en economia, altres en temes d'ecologia, altres en temes d'habitatge, i després posem en comú tots els coneixements que té cadascú i a partir d'aquí hem formalitzat el programa.
Quan no hi ha un acord unànime amb algun dels temes, com es resol?
Bueno, és que... Perdona, És que jo crec que, com que tenim molta sintonia en quant a idees... la veritat és que jo no recordo que s'hagi presentat cap punt en el que hàgim estat totalment en desacord. Vull dir, pots tenir una visió una mica diferent o tal, però simplement les poses i arribem a acord sense cap tipus de problema, vull dir, de moment.
Mm-hmm. Sí. I ara aquesta va per en Fèlix, que és el que ho va viure en pròpia pell i n'havíem parlat sovint. La crisi d'ara fa 4 anys, perquè no hi va haver unanimitat a l'hora de veure com es va... respectar o no respectar el pacte que s'havia signat amb l'equip majoritari a l'Ajuntament. Allà no hi va haver unanimitat, tant és així que el regidor va ser expulsat del grup.
No, va ser expulsat, no va ser expulsat.
Va marxar,
se li va demanar l'acte. El no voler ell firmar el pacte, o sigui, nosaltres vam dir que tancàvem el pacte i que es tenia de votar en contra dels pressupostos. Ell no va voler votar, no ens va entregar l'acte i va plegar. Nosaltres no el vam fer fora del grup. L'única part... Ara nosaltres fa 2 mesos que estem treballant amb el programa electoral. I no hi ha hagut cap desavinença grossa de dir no, això no podem posar-ho. Però això, bueno, fins ara.
Sí,
no sé, a partir d'ara no ho sé. Uh-huh. Però tenim clar que, per exemple, amb això dels pactes, nosaltres farem... Programa. Si hi ha algun que algun partit d'esquerres que vulgui pactar amb nosaltres el programa, no tenim cap problema.
Parleu-me del vostre cap de llista, l'Albert Pons, que també no és pas nou en aquests barals, no és pas nou en política municipal, però sí que és el primer cop que va de cap de llista.
Home, és un home molt seriós, un ets treballador i compromès. La gent d'aquí a l'Escala el coneix molt. Sempre està ajudant als puestos. En fi, és un home molt seriós. Jo crec que millor cap de llista no en podem trobar.
Llelul, què tal, Albert Pons?
Albert Pons és una persona molt preparada per fer i assumir el la responsable del cap de la llista i presentar per alcaldable.
Programa i programa. Quins són els eixos principals d'aquest programa?
Bueno, ella mateixa te dirà...
Sí, bueno, jo, com t'he dit abans...
La primera definició que ens ha fet en Fèlix, la primera paraula que ha sortit, ha dit, és un partit feminista. Jo sé que la Joana tenia moltes ganes de parlar de feminisme.
Bueno,
serà un dels eixos, també?
Perquè en el nostre programa entra algú dedicat especialment a la dona, com no podia ser d'una altra manera, perquè està clar que som un percentatge molt important, jo crec que més del 50% de la població, i crec que tenim uns interessos, unes necessitats que avui per avui no estan cobertes. O sigui, volem estar a tot arreu, volem estar a la política, volem estar a la cultura, volem estar a les associacions, a l'esport. Vull dir, hem de demanar i exigir bàsicament que tenim dret a estar a tot arreu, que estem perfectament preparades per assolir qualsevol cosa que se'ns posi endavant, i si no, ens prepararem perquè ganes en tenim. I hi ha col·lectius de dones a l'Escala molt ben preparades, però que s'ha de fer alguna cosa específicament, i en el nostre programa portem de que volem obrir una oficina dedicada a la dona, principalment a la dona que pateix maltractament, tant si és físic com psicològic. Volem fer molta informació perquè les dones s'incorporin a el que t'he dit abans, puguin entrar en política, en esport, en associacions. Volem fer molta campanya informativa dedicada a la dona, i també molt important que volem tenir una vivenda sempre a disposició de qualsevol dona que sigui maltractada, que ja sabem que n'hi ha un telèfon d'atenció ciutadana a la dona maltractada, però pensem que primer ha de passar per el que tenim més a prop, i l'administració que tenim més a prop nostra és l'Ajuntament, i l'Ajuntament és el primer que ha de recolzar qualsevol problema que pugui tenir la dona.
Ha sortit la paraula vivenda, amb aquesta vivenda sempre disponible, per a casos de maltractament,
d'emergència,
a casos d'emergència. Però el cas de la vivenda, digues-li vivenda social o vivenda de lloguer, vivenda a preus assequibles, és un altre cavall de batalla. Quin tipus d'iniciatives, què s'ha de fer, què proposa la vostra formació en temes de vivenda?
Ho dic jo?
Sí, sí, mateix.
El primer que volem fer serà una campanya informativa per les persones que tenen habitatge, sobretot amb la intenció de mobilitzar habitatge que estigui buit, perquè el posin a lloguer i accessible a les persones que malauradament tenen un ofici però no poden accedir a l'habitatge perquè no hi ha cap part d'habitatge. També línies d'ajudes per pagar el lloguer, i òbviament també crear una borsa d'habitatge social per a les persones que estan més necessitades.
Com es pot forçar o com es pot potenciar que aquest habitatge buit doncs es posi a lloguer si el propietari no vol? O si el propietari no ho creu necessari, no ho creu oportú, o s'estima més tenir-lo tancat?
Bueno, igual se l'ha d'explicar els avantatges que pot tenir, no? Primer, l'ús social que farà al poble, i que el que nosaltres volem és que aquesta persona que destini aquesta vivenda que té tancada a vivenda que pugui ser de caràcter social, el primer és que li estàs garantint que cobrarà el lloguer, perquè molta gent a lo millor ho té tancat perquè pensa que, bueno, no sé què, si ficaré a un llogater que no em paga i puc tenir problemes. Si això se fa de manera que és com una sessió a l'Ajuntament, i l'Ajuntament és el que es cuida després de rellogar aquest habitatge bonificat a les persones que ho necessitin, pues evidentment el propietari d'entrada ja té una seguretat de que no haurà cap problema, el responsable serà l'Ajuntament. I després també nosaltres proposem bonificar els impostos de les persones que cedeixin la vivenda que en lloc de tenir-la buida estigui ocupada i sigui per vivenda social. També hi ha bonificacions a nivell d'impostos.
Què se'ls bonificaria?
A l'IBI.
A zero. Es bonificaria l'IBI, aquella vivenda que s'hagi donat a prestació social,
claro, i, no pagaria IBI. I el contracte el fa directament amb l'Ajuntament. Vull dir, després l'Ajuntament, en funció dels recursos que tingui la persona que ha d'accedir a aquest habitatge, pues ho bonificarà d'una manera o d'una altra. De moment, nosaltres sabem que s'ha fet un i funciona.
Un o dos.
O dos.
Dos.
I funciona, vull dir, i ja fa molt temps que nosaltres estem lluitant amb l'Ajuntament perquè es faci això. Què passa? Pues que poder no es dona l'informació suficient o poder a l'Ajuntament no li interessa. No ho sabem, però el que està clar és que hi ha una necessitat urgent de vivenda social i no només per la gent que no té recursos. És que parlem de que també hi ha molta gent jove que a lo millor està treballant, que es vol independitzar i no pot.
Què s'ha de fer en els casos d'ocupació de vivendes o què s'ha de fer en els casos d'expulsions quan no es pot pagar la hipoteca, no es pot pagar el lloguer, etc.
Bueno, hi ha una... L'Ajuntament, juntament amb la Generalitat, tindrien de tenir cases preparades per poder reallotjar aquesta gent. I, de fet, hi han hagut sentències de gent que han expulsat de casa seu, que els jutges que han dit que no se'ls pot expulsar fins que l'Ajuntament o la Generalitat els hi proporcioni una vivenda. I s'han de proporcionar vivenda, sigui d'una manera o altra, perquè no només és per la gent aquesta que s'expulsa, que no pot pagar i això, sinó per la joventut que es vol independitzar, i no hi ha manera, perquè cobren uns sous de misèria, que no poden pagar un lloguer. Si estàs cobrant 950 o 1.000 euros, no pots pagar un lloguer de 700 euros i menjar, pagar la llum i l'aire. Això és una cosa que s'ha d'arreglar. I el primer lloc que la gent ha d'anar a protestar és a l'Ajuntament, que són els primers del poble.
I per això les mesures que portem al programa és la creació d'una oficina d'habitatge, en què es faci un assessorament a les persones que volen posar el seu pis a lloguer, les persones que tenen un problema amb la hipoteca, persones que tenen problemes per pagar el lloguer, i que tinguin un bon assessorament i una bona informació.
És que ben bé no s'ha fet res de l'Ajuntament sobre habitatge. S'ha fet ben bé res. Fa 4 anys que estem lluitant contra l'Ajuntament i no s'ha res.
Un altre dels cavalls de batalla que ja poso damunt la taula o del faristol és el tema de la municipalització de serveis. Que això ja en parlàvem, em sembla recordar, fa 4 anys, en una entrevista semblant en aquesta. Han passat 4 anys, no s'ha fet. El govern actual, el qual vau deixar de formar-ne part, doncs ha obert el procés de renegociació dels contractes de gestió de la neteja viària i recollida selectiva, per exemple, o de la prestació del servei d'aigua potable, i no sembla pas que el nou model, o l'expliques, vagin en aquest sentit. I som a temps, com es pot fer, què proposaríeu?
Bé, el primer que ens agradaria dir és que en el pacte que vam firmar fa 4 anys simplement es va dir que s'estudiaria la viabilitat de la remunicipalització d'aquests serveis, i no s'ha fet, i tenim experiències molt properes com a la Bisbal d'Empordà, que s'ha estudiat i els informes deien que era viable. Fa poc s'ha remunicipalitzat a Blanes, em sembla que és el servei d'aigües, i el mateix alcalde deia que gràcies a aquesta remunicipalització s'estalviarien 1 milió d'euros. Per tant, són sistemes de gestió dels serveis públics que són viables i que poden ser molt més beneficiosos per a la població. Si som a temps, no ho sabem, perquè ara mateix està en camí. Nosaltres vam entrar en una instància sol·licitant quina era la situació perquè ens donessin la informació, i com sempre tenim un ajuntament excessivament opac i encara estem esperant la documentació per veure com està la situació.
Clar, és que jo volia comentar alguna cosa respecte a això, és precisament de que, clar, si nosaltres entréssim al govern, el que està clar és que el primer que tindríem de veure és com estan els temes, perquè desgraciadament, o sigui, hi ha una llei de transparència que no es compleix. O sigui, ara mateix l'Ajuntament de l'Escala està al 50 i poc de transparència, amb el que vol dir que sí que podem mirar com estan certes coses, però hi ha moltes que no, i com diu ell, les han demanat i encara estem esperant. Llavors, el primer és veure aquests contractes en quin punt estan. No sabem si s'han renovat forçosament o no, perquè no s'ha fet la gestió. Llavors, està clar que podrem fer el que podrem fer dintre de lo que hi hagi ja fet que no es pugui tocar. Vull dir, com els pressupostos, si entréssim a l'Ajuntament, està clar que els pressupostos que ja estan fets per aquest any s'han de complir. O sigui, aquí no podem fer. O sigui, podríem parlar de que quan es facin els pressupostos de l'any que ve, segurament no s'assemblarien res als que han fets per aquest any. Però, evidentment, els compromisos que tingui l'Ajuntament adquirits i contractes firmats, evidentment, es tindran de respectar. I serà a partir dels venciments o de tal, quan nosaltres podrem començar a treballar sobre el tema. Però la idea està clar que és, com a mínim, intentar que torni a ser l'Ajuntament que gestioni aquests temes.
L'Escala té el perfil que té. Ha evolucionat les últimes dècades, des de fa 40-50 anys, pràcticament monotema, vinculat amb una economia de serveis i molt vinculada amb el turisme. El dia de la presentació del vostre candidat sortia com un dels temes la necessitat de diversificar els sectors econòmics de què viu aquest municipi. Com s'ha de fer això? En els últims 30 anys no ens n'hem pas en sortit. Cap on hauria d'anar?
Home, ja és molt difícil, no? Però, per exemple, nosaltres aquí proposem ajudes a la rehabilitació dels habitatges, atenció a les persones grans i després una economia verda. És a dir, nosaltres vivim en un poble que sol no ens en falta, vent no ens en falta. Nosaltres, això és una cosa que nosaltres tindríem de fer moltes preguntes perquè tampoc hi entenem gaire. Però, per exemple, posar l'alternativa verda és posar molins, posar de vent i plaques solars a les cases que s'han de rehabilitar, o les cases noves obligar a posar panells solars, coses d'aquestes coses. El que passa que ja sabem que és difícil, costa, però bueno.
El que no volem fer és alimentar encara més el turisme. Considerem que ja hem tocat sostre i que no cal començar a crear més habitacions d'hotel ni més pisos turístics. I de fet, un dels punts que tenim és revertir la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana, que és la que permet l'ampliació de diferents establiments hotelers i fins i tot l'ampliació de determinats edificis de la vila. A nosaltres que ens preocupa la fotografia de l'Escala, sobretot la seva façana marítima, i que el que creiem que més l'afecta són les façanes dels edificis. I si comencem a ampliar edificis, ens pot afectar paisatgísticament al municipi.
La renovació del Pla General, o del POU, Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, està damunt la taula. Hi ha els primers tràmits fets, els primers estudis fets. Hauria de ser tema bàsic i primordial aquest mandat que ve. Aquests propers 4 anys s'hauria d'acabar d'enllestir, si no fet-li enllestat pràcticament, el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Quin grau de coneixement teniu de les feines fetes fins ara i cap on creieu que hauria d'anar aquest nou POU?
Bé, ara s'ha fet l'estudi de riscos geològics, s'ha fet també un estudi mediambiental i un estudi de mobilitat. L'estudi de mediambiental considerem que és una mica coix i que per tirar endavant o continuar seguint amb l'actualització del POU, doncs s'hauria de fer un pla municipal d'energies renovables i veure quin és el perfil energètic que tenim al municipi i a partir d'aquí crear ordenances i reglaments perquè els edificis que es vagin rehabilitant doncs incorporin les energies renovables. I després també la recuperació de zones verdes i naturals. Sobretot estem parlant de les Corts, en què hi ha camins ramaders que s'han privatitzat, estem parlant de l'estany de Poma, que em sembla que és privat, però segur que trobaríem fórmules per fer-ho públic, i també la muntanya de Montgó, en què els camins de ronda doncs, estan una mica deixats i que creiem que també hi ha fórmules per poder-los dignificar i recuperar.
5 minuts i completem aquesta entrevista. Una pregunta sempre clau és i amb quines expectatives? Quin és el sostre? Quin és l'horitzó d'En Comú l'Escala? Quin paper creieu que jugarà En Comú l'Escala en la configuració del nou ajuntament?
Bueno, una cosa és el que ens agradaria i una altra cosa és el que arribarà a ser. Evidentment, ens agradaria d'entrar tenim majoria. Això està claríssim. Perquè, bueno, en principi seria la manera de poder canviar moltes coses que creiem que s'estan fent malament.
Això d'entrada, però després mirem antecedents i diguem, pot passar el que vulgui, el que vulgueu, pot passar de tot, però En Comú ve d'un regidor ara fa 4 anys, dos regidors en fa 8, dos regidors en fa 12, un regidor en fa 16, i s'ha mogut les formacions en diferents denominacions que ha tingut fins ara en aquesta franja. Es trencarà aquesta franja? No? Sí?
Jo crec que sí. Jo tinc esperança que sí. Jo crec que serem decisius.
I després, si sou decisius, és molt possible, vist la divisió de vot que hi ha, presumiblement hi haurà, sembla que si una formació no pot governar sola, i jugaríeu vosaltres a governar amb quines condicions, amb qui?
Nosaltres, programa.
En principi amb partits d'esquerres, però pels precedents que tenim ja saben que nosaltres quan firmem un pacte no és paper mullat, sinó que anem en sèrio i som fidels als nostres principis, als nostres objectius. O sigui que ningú es pensi que només firmem de cara a la galeria per dir, per tenir l'excusa per entrar a un govern, no? Nosaltres ens hem posat, ens presentem perquè realment tenim uns punts molt clars i els volem portar a terme. I si no es vol anar en aquesta direcció, doncs ens haurem de quedar a l'oposició. Si no ho guanyem.
Si no ho guanyeu. I amb quins partits, partits d'esquerra, quants partits d'esquerra o no d'esquerra hi ha en aquests 7 que es presenten?
D'esquerra, esquerra només nosaltres. Després n'hi ha que estan a la centre-esquerra, n'hi ha que estan a la centre-dreta...
N'hi ha que porten el nom d'Esquerra, amb majúscules, a davant de tot, Esquerra Republicana de Catalunya.
Bueno, si us hauria de preguntar a ells, bueno, per què el porten.
No considereu que sigui un partit d'Esquerra?
D'Esquerra, Esquerra, no.
Hi ha un altre partit que no s'havia presentat mai a l'Escala, com és la CUP.
Ah, sí, me n'havia oblidat d'aquests. Me n'havia oblidat.
No són d'Esquerra, aquests.
Sí, que són d'Esquerra. Sí.
Faríeu bones migues, allò que es diu amb la CUP.
Sí, però poder... Bueno, jo penso que, no sé, en temes socials sí que tenen sensibilitat i tal, però poder també estar més per altres coses, com és el tema de la independència, que sembla que és el més important del món i pot ser tot l'important que vulguis, però jo penso que hi ha coses molt més importants, que és la gent i la necessitat que té la gent, ¿vale?, en el dia a dia, que són les que s'han de cobrir prioritàriament. Llavors, pues, bueno, no sé.
El tema independència no n'hem parlat en tots aquests minuts.
Serà que no és,
serà que és un tema secundari per En Comú l'Escala.
A la reunió diria que no ha sortit mai el tema, no?
No ha sortit mai. Nosaltres no som independentistes.
Per nosaltres la prioritat sempre són les persones de l'entorn. Vull dir, i sabem que per fer política s'ha de començar pues, per la gent que tens més a prop. I la gent que tens més a prop, que és la que viu, la que veus, les necessitats que tenen reals. I llavors aquí és on volem començar a treballar per intentar que aquestes coses que falten, o sigui, nosaltres intentar solventar-les. I s'ha de començar per aquí, amb el que, bueno, la independència per nosaltres queda a banda.
Si un dia s'arriba a Catalunya a fer un referèndum pactat amb el resto de l'Estat i guanya les dretes, nosaltres seguirem igual. Nosaltres acceptarem les regles del joc, però seguirem lluitant en contra de la dreta. Sempre anem a força del treballador. I som solidaris amb el resta de l'Estat, amb els treballadors del resta de l'Estat.
Partits que tenen a dalt de tot, o entre les seves primeres premisses, la independència de Catalunya, o lluitar per la independència, com ara Junts per Catalunya, Esquerra Republicana o la CUP, no són bons socis de govern per vosaltres?
Sí, són bons socis de govern. Si no tractem la independència... Serem tan amics?
Si no, tractem.
Home, clar.
Si no, posen com tema prioritari.
El nostre eix és dreta i esquerra. I serà a partir d'aquest eix que farem els pactes.
Aquests són els temes centrals que mouran En Comú l'Escala. N'anirem parlant, anirem seguint els actes que convoqueu. Aquest dijous a la mitjanit comença de forma ja oficial la campanya electoral. Que hi hagi sort. Tots quatre, moltes gràcies. Fins la propera.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Fins aquí aquesta entrevista. Demà continua el cicle. Demà amb candidats d'Esquerra Republicana de Catalunya. A totes i a tots gràcies per la vostra companyia. Adéu-siau. Gràcies.